Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per gaudir d'un dimarts anticiclònic. Tot i alguns núvols alts, avui tornarà a dominar el bon temps. I també el vent de Garbí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Amb l'objectiu d'orientar estratègicament les polítiques de desenvolupament local de la comarca, s'ha encarregat un informe al Consell Comarcal del Baix Empordà, que ha estat elaborat per l'empresa especialitzada Activa Prospect. El treball es va presentar ahir al migdia a l'Arxiu Comarcal, i és la notícia amb què obrim aquest supermatí d'avui, és el que us volem explicar per començar. I en Manel Magrinyà era en aquesta presentació i ens en dona tots els detalls. Bon dia, Manel.
Bon dia. Ahir va tenir lloc la presentació de l'informe Diagnosi Territorial del Baix Empordà.
És complicat. Ja, bueno, ara en la qüestió comentarem una mica quin serà l'actuació que des de l'àrea de promoció econòmica i turisme portarem a terme per, entre les nostres possibilitats, doncs, revertir una situació que realment, doncs, és preocupant.
Un informe que, com acabem d'escoltar, reflecteix una situació preocupant segons el mateix president del Consell Comarcal, Joan Català.
Gràcies, Manel. És la informació que obrirà aquest informatiu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. Ha començat la fase final dels pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Aquest és el tercer any que la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa els pressupostos participatius. El dia 10 de desembre va començar la fase final de votació. Ho explica la regidora Mercè Orduña.
Ara estem a l'última fase dels pressupostos participatius del 2019, a la votació final. Es pot votar fins al dia 23 de desembre i poden fer-ho els empadronats al municipi majors de 16 anys.
S'han detingut 3 lladres a Pals mentre intentaven forçar una caixa forta amb una radial. Miquel 40, bon dia.
Bon dia. Dues dones i un home van entrar a una casa de l'urbanització Mas Tomasí de Pals i els Mossos els van atrapar infraganti. Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, seran citats properament per declarar davant l'autoritat judicial competent dels jutjats de la Bisbal.
Després que els sindicats Comissions Obreres i UGT s'aixequessin de la taula de les negociacions on tractaven millores laborals per als treballadors del Consell Comarcal del Baix Empordà, el conflicte estava cantat i ahir es va materialitzar en protestes davant l'edifici del Consell i dins la sala de plens. Manel Magrinyà.
Bon dia. Conflicte laboral al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Els sous que tenim aquí al Consell Comarcal són dels pitjors de l'administració pública. Les condicions de treball, com per sempre les treballadores familiars, treballen en unes condicions i amb uns sous que no arriben a 1.000 euros.
Aquesta era una de les queixes més escoltades en el transcurs de la mobilització.
De seguida ho ampliarem tot. Hi ha una marató de donants de sang a Sant Feliu de Guíxols. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'experiència de la donació serà l'eix de la marató de donació de sang de Sant Feliu de Guíxols, que se celebrarà aquest dissabte al Guíxols d'Arena.
I la subhasta d'art solidària de Calonge i Sant Antoni recapta 9.000 euros.
Els diners es destinaran a la investigació per desenvolupar un medicament per tractar l'atàxia de Friedrich, una malaltia poc comuna que pateix una veïna de Calonge.
Divendres al vespre va tenir lloc la presentació a la Bisbal del darrer llibre del poeta David Casadellà. Manel Magrinyà, hi eres, eh?
Bon dia. David Casadellà Llevià va portar White a la Siglantana.
El llibre està publicat aquest any 2018 i és un llibre inspirat en la poesia rock. O sigui, tinc molts de referents musicals de la música dels partits dels 70, sobretot, 80 i 90, i bueno, faig una presentació musical acompanyat d'un guitarra.
El poeta baixempordanès va presentar divendres el seu darrer treball a la llibreria bisbalenca.
Torroella de Montgrí ha començat l'adequació d'una de les 28 parcel·les que seran horts urbans ecològics. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, està situada a Tamariuà i ja se li ha col·locat la tanca que la rodeja. Com has comentat, forma part de la iniciativa d'horts urbans ecològics que ha fet l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per fomentar l'agricultura de proximitat sostenible i la relació entre aquells qui rebin la concessió temporal de 4 anys de les parcel·les previstes en el projecte.
Supermatí complet aquest del dimarts 18 de desembre, perquè encara hem d'explicar-vos 3 notícies més en aquests titulars. La 42a edició de la Fira Nadalenca de Palamós recapta 12.400 euros. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, Dani, bon dia. Tots aquests beneficis es destinaran a 2 projectes dirigits a persones amb discapacitats psíquiques de la comarca.
I Cyprus Art de Pals inaugura una exposició de joies d'art contemporani. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. La nova marca de la històrica Galeria d'Art de Sant Feliu de Boada va estrenar dissabte una mostra que recull una 60ena de peces úniques de 5 prestigiosos creadors.
I Laia, com cada dimarts, repassarem la jornada esportiva del Baix Empordà.
Parlarem de l'agònica victòria del Guíxols en temps afegit, de la golejada del Palamós i del debut del Senglars a la primera catalana de rugby d'enguany. També hi haurà espai per la presentació del Club Atlètic Santa Cristina d'Aro.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui viatgem en el temps fins al segle passat amb l'exposició Els Banys de Mar, Salut i Oci, on podreu descobrir els primers turistes que venien a visitar la Costa Brava empesos pels usos terapèutics de l'aigua de mar.
De seguida ho ampliarem. A continuació, la previsió meteorològica. Avui tornarem a tenir força bon temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Domini del bon temps amb un dia que en general serà assolellat, amb alguns núvols alts que poden entrenyinar una mica el cel. La temperatura no experimentarà canvis significatius, amb una mínima que serà més baixa a l'interior, propera als 2 graus, i als 5 graus a la zona litoral. La temperatura màxima pot superar avui els 16 graus. El vent bufarà amb intensitat entre fluixa i moderada de Garbí, amb maror o forta maror cap a la tarda. Demà ens creu un front poc actiu, que deixarà el cel mig ennuvolat al matí, però amb força sol a la tarda.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El Festival Ítaca ha anunciat la programació del Sant Joan a l'Estartit, que l'any vinent tindrà lloc els dies 22 i 23 de juny. I comptarà amb grups com Els Catarres, Doctor Prats, Roba Estesa, Pupiles i Seo i Dodo Sound, Badal, Serial Killers, Lidami i un parell de grups més que encara s'han de confirmar. Les entrades ja estan a la venda.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill.
Són les 8 i 8 minuts.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Arriba de nou la pista de gel de Palafrugell. Fins al diumenge 6 de gener, vine a patinar i a gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, tallers, espectacles de màgia i molt més. Gaudeix del Nadal i de la pista de gel a Palafrugell. Més informació a visit palafrugell.cat.
Per Nadal, neu les torrons i la quina del Centre Fraternal. Aquest any hem millorat els premis a la ratlla i a la quina. Et podràs emportar pernils, lots de caves i vins, televisors, drons, patinets elèctrics o el més nou en tecnologia digital. I gràcies a la col·laboració dels comerços de Palafrugell, ens superarem. Ah, mantenim els premis entre tots els cartrons jugats i un altre premi a la fidelitat. I a més, si has vingut 6 dies o més, premis especials a la fidelitat per tots aquells que hagueu vingut 6 dies. Vine a la quina de Nadal del Centre Fraternal. 6, 8, 9, 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre de 2018 i 1 i 6 de gener de 2019 a partir de les 6 de la tarda.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
no es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assassinat. Com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
Aquest dia de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 i 10 minuts. L'informe amb què obríem aquest informatiu, el document, l'informe diagnosi territorial del Baix Empordà, que és una radiografia de la situació socioeconòmica de la comarca a partir de dades objectives. L'ampliem. I és obligat ampliar-lo perquè sembla que el resultat és preocupant, oi, Manel Magrinyà?
Efectivament, Dani. Tot i que els nivells de contractació tornen a situar-se en els nivells anteriors a la crisi, la creixent estacionalitat amb les conseqüències que això comporta per a les persones es detecta com un dels factors més negatius pel desenvolupament econòmic de la nostra comarca. Els baixos índexs d'industrialització, l'escassetat de polígons industrials de mides competitives i la deficient posició geoestratègica respecte als grans eixos de comunicació, autopistes i ferrocarril, també es destaquen en l'informe com a factors negatius per la bona salut econòmica del Baix Empordà. Li van preguntar a David Moreno, gerent de l'empresa que ha realitzat l'informe, pel paper actual i de futur de sectors econòmics fins ara poc desenvolupats prop de la cultura, el lleure i la potenciació dels valors ambientals i paisatgístics. I aquesta va ser la seva resposta.
I el sector aquest que hem posat d'activitats culturals recreatives és un dels que més està creixent. Vull dir, jo crec que lliga turisme, amb cultura, amb activitats amb l'entorn, que són aquestes activitats recreatives, té molt de potencial, no? I veient sobretot aquests actius que té el territori en quant a entorn natural, clar, bueno, s'han de buscar les estratègies i alinear tots els agents perquè això acabi funcionant, no? I això és el més important, no?
La votació dels pressupostos participatius de Calonge i Sant Antoni encara a la fase final. El dia 10 de desembre va començar el compte enrere perquè els ciutadans i ciutadanes escollin quin serà el projecte guanyador que es desenvoluparà de cara a l'any que ve. Maria Monteís.
Exacte. Aquest és el tercer any que la Regidoria de Participació Ciutadana impulsa els pressupostos participatius en el marc del pressupost d'inversions de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Enguany s'ha augmentat un 50% la dotació econòmica destinada a aquests projectes. Tothom que estigui empadronat i sigui major de 16 anys podrà votar fins al dia 23 de desembre. Ho explica la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña.
Ara estem a l'última fase dels pressupostos participatius del 2019, a la votació final. Es pot votar fins al dia 23 de desembre i poden fer-ho els empadronats al municipi majors de 16 anys i el pressupost per decidir-ne el destí és de 75.000 euros. Es pot votar al web de l'Ajuntament, al del participa.calonge.cat, a les oficines d'atenció al ciutadà de Calonge i Sant Antoni i els pavellons d'esport i les biblioteques.
Com a novetat d'enguany, la Regidoria de Participació Ciutadana ha implementat un sistema de votació a dues voltes, en les que els veïns i veïnes poden triar entre les propostes plantejades per ells mateixos.
Aquest any els veïns i les veïnes del nostre municipi han pogut participar des del primer moment en tot el procés d'elaboració dels pressupostos participatius, la de recollida de propostes, després varen votar els 7 projectes finalistes, i ara votem i decidim quin volem que sigui el projecte guanyador.
Des de l'Ajuntament animen aquells que encara no han votat a fer-ho.
I el nostre objectiu és aconseguir que els veïns i les veïnes del nostre municipi, de mica en mica, però cada vegada més, s'impliquin en les accions organitzades en participació ciutadana, perquè és la via d'entrar a formar part activa en la presa de decisions. I per això volem animar aquells veïns i veïnes que encara no hagin votat els pressupostos participatius a que ho facin.
La participació en la votació dels pressupostos a Calonge i Sant Antoni ha augmentat considerablement respecte a l'any passat. De fet, s'ha triplicat. Més de 600 persones han votat i decidit els 7 projectes finalistes d'entre les 20 propostes que es presentaven.
Gràcies, Maria. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han detingut tres lladres a Pals com a presumptes autors d'un robatori amb força en un domicili i que van intentar forçar una caixa forta. Va passar a la urbanització Mas Tomasí de Pals el passat dissabte 15 de desembre, segons el relat policial que han transmès en un comunicat. Els detinguts són dues dones de 31 i 52 anys i un home de 33 anys. Eren veïns, i de fet són veïns del Baix Empordà, del Gironès i del Ripollès. El relat policial ens el fan Miquel 40.
Una dotació policial feia patrullatge preventiu per Pals i li van demanar que anés a l'urbanització Mas Tomasí perquè uns veïns havien vist com dues persones saltaven la tanca d'una casa propera. Quan els Mossos van arribar al lloc, conjuntament amb la policia local de Pals, van accedir a l'interior del recinte a través de la porta de l'aparcament que es trobava oberta. Una vegada dins, van sorprendre un home i una dona al menjador. Tota la casa estava regirada i a la planta baixa hi havia una caixa forta amb talls fets amb una radial. Era evident que l'havien intentat obrir a la força. Just al costat hi havia una radial que encara estava calenta, una palanca, una maceta i una escarpa. A la planta superior van trobar al terra un radiador de forja amb els tubs de l'aigua tallats. Al costat hi havia una destral, diversos tornavisos, 13 discos de radial, tornavisos i serra de tallar ferro, entre d'altres eines. Buscant per les immediacions de la casa, van trobar en un carrer paral·lel de la mateixa urbanització un cotxe aparcat amb una dona dins amb actitud vigilant i d'espera, suposadament preparada per fugir després del robatori. Dins del cotxe hi havia dos quadres i una safata platejada del domicili violentat. Els Mossos van detenir les tres persones com a presumptes autores d'un robatori amb força a l'interior de domicili. Els detinguts, dos d'ells amb antecedents, seran citats properament per declarar davant l'autoritat judicial competent dels jutjats de la Bisbal.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Tal com ja va anunciar la secretària d'Organització d'UGT a Girona, Ainhoa Elxiguerra, al supermatí de Ràdio Capital, els sindicats dels treballadors del Consell Comarcal del Baix Empordà han convocat una concentració per aquesta passada nit, coincidint amb el ple de l'ENS. Ens informa en Manel Magrinyà.
En efecte, ahir va tenir lloc l'anunciada concentració reivindicativa davant l'edifici del Consell i protestes amb pancartes durant el transcurs del ple. Precarietat laboral, sous baixos i escassa valoració de la feina són les principals queixes dels treballadors. Manifesten sentir-se amb molt poca capacitat de negociació i un dels seus principals cavalls de batalla és la valoració de llocs de treball, un tema que s'arrossega des de fa molt de temps. Pel que diuen els treballadors, ara el pressupost hi ha una partida destinada a la valoració de llocs de treball, però l'empresa es nega a aplicar-la durant aquest mandat i volen ajornar-la fins després de les eleccions, amb la conseqüent designació de nous membres del Consell.
Pensem que no. La valoració de llocs de treball, el que es fa són valoracions de llocs de treball des de l'empresa. Ha dit, aquest sí que li podem pujar el sou, aquest no, aquest li fem un complement, aquest li traiem la coordinació, aquest li posem. Mai hem aconseguit ser escoltats i valoritzats.
Un altre dels motius de descontentament és la negativa de l'empresa a que els treballadors recuperin el 5% del sou que es va retallar el 2012 a través de la implementació de les 35 hores setmanals.
I a Sant Feliu, la marató de donants de sang arriba un any més, una marató bianual que ha de permetre remuntar les reserves per abans de les festes de Nadal, un període en què tradicionalment baixen les donacions al voltant d'un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania. Actualment hi ha sang a Catalunya per les necessitats dels propers 6 o 7 dies, quan l'òptim serien 10, Gerard Escaig.
L'experiència de la donació serà l'eix de la marató de donants de sang de Sant Feliu de Guíxols, que se celebrarà aquest dissabte 22 de desembre. Els horaris establerts seran des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, i per fer-ho caldrà desplaçar-se fins al Guíxols Arena. Des de principis d'aquest any, els donants reben un SMS que els informa quan la seva sang serà utilitzat. El servei té com a objectiu millorar l'experiència de la donació, de manera que el donant tingui més informació del camí de la seva sang, just després de la donació.
I Gerard, des de Sant Feliu de Guíxols fins a Calonge, perquè la subhasta d'art solidària per lluitar contra l'atàxia de Friedrich va aconseguir recaptar 9.000 euros. Aquest acte va tenir lloc dissabte al vespre al castell de Calonge i es van posar a subhasta una setantena d'obres, de les quals se'n van adjudicar una seixantena.
El mateix dissabte es van aconseguir 7.500 euros durant la subhasta i aquest diumenge es van posar a la venda el preu de sortida de les obres que havien quedat desertes, incrementant en 1.500 euros la recaptació. Ara aquests diners es destinaran íntegrament a la investigació que encapçala el doctor Antoni Matilla, de la Unitat de Neurogenètica Bàsica i Translacional de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que actualment s'està portant a terme per desenvolupar un medicament per tractar l'atàxia de Friedrich, una malaltia neurodegenerativa poc comuna que pateix una veïna de Calonge. En total, entre les quatre edicions s'han aconseguit recaptar gairebé 30.000 euros, als quals se'ls ha de sumar la recaptació que s'ha obtingut en diferents actes solidaris, arribant a la xifra de 47.100 euros.
L'atàxia de Friedreich és una malaltia poc freqüent que causa la degeneració de les neurones de la medul·la espinal i del cerebel, provocant sobretot dificultats en el moviment i en la capacitat de caminar, i que amb el temps deixa els pacients en cadira de rodes.
Aquesta malaltia afecta unes 500 persones a Catalunya i comença a manifestar-se entre els 5 i els 15 anys. L'atàxia de Friedreich no té cura i ara mateix associacions, pacients i diferents entitats estan organitzant un micromecenatge per poder finançar la investigació per tal de curar aquesta malaltia. Actualment la fase d'investigació està molt avançada, però encara cal finançament per desenvolupar el medicament que permeti tractar la malaltia. L'objectiu és generar uns virus modificats genèticament que, introduïts a les neurones, aconsegueixin que la frataxina es produeixi de manera normal.
Gaspar, aquestes festes a Videoca Toy Planet ens emboliquen i ens guarden els regals fins que els haguem de repartir.
Regals de tot tipus?
Sí, tots els regals que et puguis imaginar.
Oh, que fàcil i còmode ens ho posen. Ja hi podem anar, doncs.
Videoca Toy Planet, experts en regals per petits i grans.
Videoca Toy Planet, ens agrada veure't feliç.
A Sant Feliu de Guíxols, Rambla Generalitat 56.
Regala Nadal, regala somriures, regala Grup Carrera.
Grup Carrera, el teu Nadal. Mòbil Xiaomi Redmi 6 de 32 gigas per només 129 euros. Televisor Philips de 50 polzades per només 369 euros. Auriculars AirPod Apple per només 159 euros.
Més informació a grupcarrera.com.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
8 minuts i seran 8:45 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Cultura bisbalenca. El poeta David Casadellà va sorprendre els assistents de la llibreria La Cinglantana amb una presentació potent i sense concessions del seu darrer treball, White. En Manel Magrinyà hi era i ens en fa aquest resum.
David Casadellà Vià, com ell mateix es fa dir, té com a espai vital el Baix Empordà, dins un territori delimitat pel Montgrí, les Illes Medes, el Far de Sant Sebastià i l'estació de tren de Flaçà. Després de diferents experiències musicals i teatrals, l'autor s'introdueix l'any 2008 dins el món de la poesia. El llibre que porta per títol White i que va presentar divendres passat a La Cinglantana és el tercer que publica després de Negre sempre negre i Ruix amor, i va ser publicat aquest 2018 per Edicions Tremendes. En la presentació a La Cinglantana va comptar amb la col·laboració del guitarrista Javier Gras i val a dir que va sorprendre i captivar els assistents a l'acte per la força i originalitat del seu treball, del que en podem escoltar un tastet. Ha sigut un breu tastet de White, de David Casadellà.
A Torrella de Montgrí s'està començant a adequar una parcel·la municipal situada al Tamariuà. Es destinarà a horts urbans ecològics. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'agricultura de proximitat sostenible i la relació entre aquells que rebin la cessió temporal de les 28 parcel·les que estan previstes en el projecte. Judit Saez.
Sí, de fet, tal com han informat, aquestes parcel·les seran d'uns 50 metres quadrats, estaran dotades de regadiu a peu i disposaran d'un espai d'aparcament, una zona de benvinguda, arbrada i taules. A més, també s'hi construirà una finestra finca comunitària amb lavabo i un espai on els usuaris podran guardar-hi les eines, la qual estarà vallada i tindrà l'accés regulat. Tal com vam informar Radio Capital fa uns mesos, els criteris d'adjudicació de les parcel·les i el seu ús estaran delimitats per un reglament que han conformat i gestionat les àrees municipals de Medi Ambient i d'Acció Social. Doncs aquest pròxim mes de gener es portarà al ple i es pretén aprovar. En concret, s'han definit que l'accés a les parcel·les serà per lliure concurrència i les concessions municipals seran per 4 anys. A més, per poder utilitzar-los caldrà abonar una taxa i deixar una fiança. Per altra banda, també s'ha previst que hi hagi una quantitat de parcel·les destinades a entitats socials i educatives. Des del consistori defensen que els horts urbans tenen uns valors ambientals i socials molt importants, doncs ajuden aquells qui els treballen a relacionar-se i a millorar la seva qualitat de vida i salut, ja que desenvolupen una activitat física. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol promoure les bones pràctiques i oferirà tallers i formació en horticultura ecològica, també perquè volen potenciar la cultura d'autoconsum.
La 42a edició de la Fira Nadalenca de Palamós ha recaptat 12.400 euros beneficis que es destinaran a persones amb discapacitats psíquiques de la comarca mitjançant dos projectes. Eugènia Güell.
Exacte, Dani, en concret es tracta dels diners aconseguits a la fira més l'aportació de l'associació Front al Mar i la recaptació aconseguida per la companyia teatral Els Cosinets. La Fira Nadalenca va ser un èxit de participació al llarg del passat diumenge al matí, on molta gent va comprar a preus molt populars diferents articles nadalencs elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i entitats col·laboradores. A més, també es van sortejar obres d'art donades per artistes, pintors, fotògrafs i ceramistes de la comarca, uns actes que per cert es van haver de reubicar a causa de la pluja. Aquesta companyia de teatre infantil que us dèiem fa un moment, Els Cosinets, han programat al llarg d'aquest desembre diverses activitats escèniques i han destinat tots els seus beneficis íntegrament a aquests programes destinats a persones, com dèiem, amb discapacitats psíquiques, uns projectes que lideren l'AMPA de l'escola, Els Àngels i l'associació POTS. Un dels projectes, doncs, contractarà un especialista en educació musical per oferir educació especial que prioritzi la música com a mitjà d'expressió, experimentació i comunicació. I l'altre projecte, per acabar, té l'objectiu de facilitar la inclusió de nens i adolescents amb discapacitat als casals del Baix Empordà mitjançant tècnics de suport.
Gràcies, Eugènia. I Laia Bodro, dissabte es va inaugurar a Pals una exposició de joieria contemporània al nou espai que la companyia Cyprus Art Cervix té al centre de Pals. La mostra recull més de 60 peces úniques de les darreres col·leccions d'Agustina Ros, Àngela Malloes, Juan Xulí, Jordi Aparicio i Juanjo García. Dóna'ns en més detalls, va.
Del 15 de desembre al 5 de gener, el nou espai acull una mostra de peces úniques de 5 joves creadors internacionals. Aquests artistes presenten les seves darreres propostes artístiques a través de les quals han investigat i experimentat amb diferents materials i processos creatius. A la mostra es poden veure collars, arracades, penjolls i anells artesans fets amb materials reciclats com el vidre, fusta, plata, cuir i metalls nobles. Enric Casanovas, director de Cyprus Art Services, vol que amb aquesta exposició el públic s'apropi a un mercat en auge i que esdevé una fusió perfecta entre l'art, el disseny i l'artesania. Cada artista presenta les seves últimes creacions. Agustina Rosa, artista argentina, presenta Gold and All Reflection, una joieria elaborada amb vidre de borosilicat, modelada i bufada de manera artesanal. Algunes peces han estat treballades amb fums de metall fi. Àngela Malués presenta Les cares de Violeta, on Malués s'interessa per la història i els rituals oblidats de la cultura maputxa. També es podrà veure una mostra de la guanyadora de la Fira Internacional Joia Barcelona 2017, Juan Xulí. L'artista xinesa presenta Go with the Glow, una sèrie de joies inspirades en la captura de moments emocionants del món natural. El malagueny Juanjo García porta Mares de Asfalto, on experimenta amb les seves pròpies idees i expressa el seu món interior. També hi ha espai per la joieria catalana amb Ànima i Pell de l'Ànima, de Jordi Aparicio. Micromecànic i joier fusionen les dues disciplines per a crear peces amb vida pròpia. La mostra està situada al nou espai Cyprus Art Services al carrer Enginyer Algarra, 30 de Pals. Es podrà visitar de 10 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre i l'entrada és gratuïta.
Creu Roja Joan... Creu Roja Joventut fa més de 25 anys que cada Nadal recull joguines perquè cap nen i nena es quedi sense joguines durant el Nadal. Enguany, a les comarques de Girona, es necessiten 6.300 joguines per cobrir les necessitats de més de 3.000 nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat. La Creu Roja Sant Feliu Vall d'Aro ja està en marxa per la campanya. És una notícia que ens avançava Ràdio Sant Feliu i els seus voluntaris ja han començat a treballar perquè sigui un èxit. Ara parlàvem amb ella, amb la Laia Bodro. Aquest cap de setmana va marxar cap a Sant Feliu de Guíxols. De fet, ella viu a Sant Feliu de Guíxols i va anar a la seu de la Creu Roja Sant Feliu Vall d'Aro per parlar amb ells i conèixer quina és la situació. Per tant, saludem-la en aquesta entrevista enregistrada. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia, Dani. Avui hem vingut fins a la Creu Roja de Sant Feliu per parlar amb la Mariona Schmidt, tècnica de la Creu Roja Joventut. Quina funció fa la Creu Roja Joventut?
Creu Roja Joventut, dins de Creu Roja, és qui gestiona tot el tema del voluntariat des dels 8 fins als 30 anys. I, bueno, doncs fem diferents accions socials encarades a la part més infantil de la població. I una de les dels nostres projectes més forts seria la campanya de joguines, que tot just fa un mes i mig que vam engegar.
Per qui va destinada aquesta campanya?
Aquesta campanya va destinada a tota la població d'infantil, dels 0 fins als 10 anys, que, bueno, que les seves famílies tenen problemes econòmics i aleshores se'ls hi fa els reis, se'ls hi dona unes joguines i bueno, es treballa això, es demana a les famílies que ho necessitin, que ens ho vinguin a demanar.
Fa molts anys que feu aquesta campanya?
Sí, em penso, sí, fa més de 10 anys que portem aquesta campanya. Sí. Nosaltres com a local.
Perquè es porta, o sigui, aquesta és destinada aquí a la Vall d'Aro, però es porta a tot Catalunya?
Tot Espanya.
Tot Espanya.
Clar, Creu Roja és una entitat espanyola, la seu principal està a Madrid, i aleshores, doncs, tot Espanya, no obligatòriament totes les locals fan campanya de joguines, sinó que tu t'adhereixes a aquesta campanya, depenent de la necessitat que té la teva població. Nosaltres aquí som Sant Feliu Vall d'Aro, per tant, agafem Sant Feliu, Platja d'Aro, Segaró i Santa Cristina.
Han de venir-ho a demanar, no? Per poder...
O ens ho venen a demanar directament a nosaltres, o serveis socials o alguna entitat ens fa la derivació.
Per col·laborar, com s'hauria de fer si una persona ho escolta i decideix que pot col·laborar i vol col·laborar amb la campanya?
Directament s'ha de posar en contacte amb nosaltres. Venen aquí a la seu, ens poden trucar i ens diuen vull col·laborar, tant sigui econòmicament com ajudant a fer tasques, perquè clar, nosaltres hem d'anar a comprar joguines. A part, nosaltres només donem joguines noves, aquest any sobretot és molt important, han de ser joguines noves, no sexistes, no bèl·liques, i aleshores, clar, totes les joguines nosaltres les emboliquem una per una, i llavors, clar, hi ha molta feina que tots els nostres voluntaris ens ajuden, però bueno, nosaltres sempre estem oberts a que qualsevol persona que ens vulgui ajudar, cap problema.
Pel que entenc, es pot donar amb dos vies. Puc venir aquí amb un lot de joguines noves que compleixin els requisits, o
exacte,
puc venir a fer una aportació econòmica, no?
Aportació econòmica, o inclús poden venir a ajudar.
A ajudar. O sigui que si algú veu que no pot econòmicament ajudar, pot donar el seu temps.
Exacte.
I també és benvingut.
Exacte. Sí, a més aquestes dates, ja sabem, entre festes i tot, nosaltres ens anem repartint com podem. Però sí.
Quin tipus de joguines accepteu?
Bueno, des de Creu Roja pensem que una joguina ha de servir tant per un nen com per una nena, i evidentment no ens agrada la violència, no volem res bèl·lic, per tant són aquest tipus de joguines educatives, sobretot material escolar, són bàsicament nosaltres el que més regalem.
I després, un cop teniu les joguines, les emboliqueu tot, com feu la donació?
Hi ha un dia, que és el dia 4 de gener, que nosaltres ens mobilitzem, anem a Platja d'Aro i a Santa Cristina, que són els punts, i aquí a Sant Feliu, i tenim un horari, llavors les famílies venen i se'ls hi dona la joguina.
Vale, o sigui, se'ls hi dona la família perquè llavors ells puguin fer els reis a casa, no? No és com si els patges donguessin...
No, abans s'havia fet, alguna vegada, el que passa. Tenim prou de feina com per haver de fer més això. Aquest any ho volia tornar a fer, però bueno, al final se m'ha tirat el temps a sobre i no ho hem pogut fer.
Per què és tan important aquesta campanya de joguines?
Home, perquè els nens realment són els que viuen el Nadal i avui en dia ja sabem que quan van a l'escola sempre els hi passa, tots els seus amics tenen joguines i ells no, per què no? Jo crec que un nen no ha de patir, per així dir-ho, les conseqüències de com estigui tot, i aleshores doncs, bueno, què més que poder-los ajudar d'aquesta manera, que per ells és el millor que els hi pot passar.
Quina quantitat de joguines arribeu a regalar?
Mira, l'any passat vam repartir joguines a uns 200 nens. Calcula que cada nen s'emporta 3 joguines. Doncs unes 600 joguines vam repartir l'any passat. Aquest any sí que de moment, bueno, de moment no, ja s'han acabat les inscripcions i aquest any tenim menys. En part ho veiem una mica positiu, no hi ha tanta necessitat. Volem creure que és per això.
Esperem-ho.
Sí.
I de donacions, us en sobren, us en falten? Cada any aneu bé o...?
A veure, nosaltres aquí som bastant, en aquesta local som bastant actius en quant a Creu Roja Joventut. Nosaltres fem diverses accions per recaudar diners, com una per exemple és per Sant Jordi, que passa que aquests diners es destinen a una altra campanya, que també és per infants, és una compra de bolquers. I després també el que nosaltres fem és durant la Festa Major de Sant Feliu fem la Barraca dels Gots i allà sí que traiem bastanta aportació econòmica. Però, bueno, donacions també ens donen diners des de Girona, que venen de Madrid. Vull dir, una miqueta et vas movent com pots. Sí que també els ajuntaments també ens donen alguna cosa i així ens anem movent.
He llegit que, bueno, he pogut llegir que la campanya aquesta no només és, o sigui, la part forta es fa per Nadal, però que donacions i podem regalar joguines per la gent, podem donar joguines durant tot l'any, no?
Sí, o sigui, nosaltres parlem de campanya de joguines ara al mes al Nadal, però la campanya de joguines és tot l'any. O sigui, nosaltres anem a fer sensibilització a les escoles, a qualsevol lloc que nosaltres creiem que ens poden ajudar, fem sensibilització durant tot l'any i inclús aquí durant tot l'any sempre ens ve gent a donar joguines, sempre, sempre. De fet, també, a part, nosaltres tenim uns punts de recollida durant, repartides en les poblacions, que són les biblioteques municipals, els centres cívics, serveis socials, el punt d'igualtat i la farmàcia Lourdes Fuentes de Santa Cristina i l'oficina de turisme de Platja d'Aro. I també aquí tenim el complex esportiu de la Corxera, que també té punt de recollida. Aquests sí que són només ara, aquest penso que és un mes o mes i mig, més o menys, que tenim punt de recollida. Després, durant tot l'any, la gent sí que ens va portant joguines, aquí sempre estem plens de joguines, i durant tot l'any també anem treballant sobre aquest. O sigui, la campanya dura un any, realment.
Sempre hi ha,
sempre campanya, hi ha campanyes. Sí.
Joguines noves de segona mà ja no n'accepteu?
A veure, nosaltres les agafem, però no les donem. Vull dir, nosaltres fem un triatge de joguines, que també això comporta molta feina, però es remarca molt que ha de ser joguina nova, perquè, bueno, es considera que no tenim per què donar a un nen una joguina de segona mà, sinó que és millor que sigui nova per tothom.
Doncs moltes gràcies, Laia Bodro, per aquesta entrevista a la Creu Roja de Sant Feliu de Guíxols. Ara és l'hora del comentari amb l'opinió de la pianista Clara Peia.
Si sou de Barcelona i us moveu en metro, suposo que haureu vist el projecte Umbral, que és un projecte d'art, migracions i racisme que podeu veure als passadissos del metro de Barcelona. Són unes intervencions artístiques al voltant de les migracions i contra el racisme. Si passeu per Passeig de Gràcia i feu el transbord, trobareu per mi una de les intervencions artístiques més potents, que són els noms de les 35.000 persones que han mort per culpa de les polítiques europees en immigració i asil des de l'any 1993. Aquestes reflexions, aquests petits actes que ara es fan al metro i que per mi és molt important que es facin en llocs on hi ha tantíssima gent que hi passa i que hi transita, ens poden fer reflexionar sobre quines són les polítiques europees i com des del primer món i des dels privilegis blancs ens hem de fer responsables d'una manera molt urgent i molt radical de tot el que està passant i dels genocidis que estem cometent com a col·lectiu.
Recordeu, podeu trobar tots els comentaris a radiocapital.cat. Així ho anunciem, és l'hora dels esports. El Palamós tanca el 2018 a casa amb una bona victòria contra el Rubí la Llavodró.
Al minut 8, Alexis va sorprendre el porter del Rubí amb un xut de fora a l'àrea i va fer pujar el primer gol al marcador. Amb el resultat a favor, el Palamós va continuar dominant la pilota i el pichichi Pepo Soler va marcar el segon al 26. Amb el 2-0, el Rubí va fer un pas endavant i poc abans del descans escurçava distàncies. Ja al segon temps, els visitants van aconseguir empatar el partit. A pocs minuts pel final, el nou fitxatge, Steven García, tornava a avançar el Degà, que dos minuts després tornava a marcar amb gol de Pepo Soler. El Palamós es consolida com a tercer amb 26 punts a 7 del segon al Vilassar de Mar. Aquesta victòria dona forces a l'equip, que la setmana que ve visita el camp del superpoderós Girona C, líder indiscutible de la primera catalana.
Victòria agònica d'un Guíxols que necessitava els 3 punts abans de visitar l'Escala la jornada vinent.
Havien de guanyar sí o sí. L'Escala havia perdut la tarda anterior al camp del Bescanó i veia com els gironins els atrapaven a la classificació. Per no despenjar-se, els blaugranes necessitaven els 3 punts. I tot va començar molt bé. Poc abans del descans, dos gols de Feixes i Marçal donaven un còmode avantatge al Guíxols. Però el quart no es va donar per vençut i va escurçar distàncies gràcies a un penal comès per Kun. Tot i disposar d'oportunitats, el quart va empatar el partit al 78. Amb l'ansietat de necessitar la victòria, el Guíxols no trobava la porteria rival. A 5 minuts pel final, l'àrbitre va veure penal en una acció de Bilal i va expulsar el defensa Ganxó. Per sort, pels de Toni Sánchez, el quart va fallar el penal. I l'entrenador va donar entrada a Albert Cantero.
El míster em diu que em prepari per entrar al camp. Tenim una falta a favor a l'últim minut, me la passen ràpid i jo al primer toc xuto, ajustant la pilota al pal llarg del porter. La veritat, molt content per la importància del gol, ja que necessitàvem guanyar o s'allunyaven els dos primers classificats. Ara estem a 2 punts del líder, que visitem diumenge i esperem poder tornar amb els 3 punts.
Gràcies a aquests 3 punts, el Guíxols es manté tercer a només 2 punts del Bescanó i l'Escala, pròxim rival a la Lliga. El Vilartagas va patir una cruel derrota al veure com el Sant Jaume els marcava el gol de la victòria al minut 85. Es torna a situar en zona de descens, 14è amb 15 punts.
En tercera catalana, el Palafrugell es consolida com a segon del grup 16 i el Begur recupera la segona plaça al grup 15.
El Palafrugell va guanyar el camp de la Batllòria per 1-2 gràcies a gols d'Albert Sánchez i Ismael Jagú. Aquesta jornada continua segon, a 3 punts del Blanes, que després de jugar el seu partit a Traçat es col·loca primer amb 38 punts. L'Aro va perdre el camp del Cué, el Palafolls, per 4-3 i es desploma fins a la cinquena posició. Altres resultats de la categoria són Farners B 5, Sant Antoni 0, Calonge 0, Blanes 5. El partit de la Sauleda es va suspendre al minut 86 quan perdien 0-2 contra el Lloret B. A l'altre grup de la categoria, el Begur goleja el Sant Pere Pescador a domicili per 1-4. Aquest resultat, combinat amb la derrota del Torroella al camp del Portbou, fa que el Begur recuperi la segona plaça de la categoria. El bisbalenc tampoc va fallar a casa contra el Vilamalla, guanyant per 3-2 amb gols de David Torres per partida doble i Marmo. Es situa 6è amb 29 punts. El Pals va empatar a casa contra el Navata i continua 11è amb 17 punts.
I també tenim espai per altres esports com l'hoquei o el rugbi.
El corredor Mataró Palafrugell es va veure superat a casa pel Barça a l'ACB per 2-3. Els palafrugellencs van poder igualar un 0-2 favorable al Barça, però pocs minuts per acabar el partit, els blaugrana van marcar el gol de la victòria. Tot i la derrota, continua segon amb 18 punts. I aquest cap de setmana s'iniciava la Lliga Regular de Primera Catalana de Rugbi. Els senglars van començar amb victòria sobre el Mataró per 23-25. A la classificació són 6 ens amb 4 punts.
I per acabar explicarem la presentació de la temporada del Club Atlètic Santa Cristina d'Aro.
El dimarts 11 de desembre, al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro, el Club Atlètic Santa Cristina va presentar la seva tercera temporada. Enguany compta amb 140 atletes, 136 en categoria escolar i 4 en categoria absoluta. Com a principal novetat, aquest any ha incorporat dos esportistes d'èlit: Santiago Catrofe, procedent de l'Associació Atlètica Palamós, i Jennifer Elizabeth Spink, campiona de Catalunya de mitja marató.
Moltes gràcies, Laia Bodro. Fins demà. En l'actualitat general és notícia que els presos en vaga de fam han enviat cartes a 40 autoritats europees i recorreran al Tribunal Europeu de Drets Humans la suspensió com a diputats. La portaveu dels presos, Pilar Calvo, diu que Jordi Turull està treballant en la seva defensa des de la infermeria i que no es plantegen aixecar la protesta de la vaga de fam de forma imminent.
Te puedo asegurar que no está previsto que pongan punto final a su huelga de hambre. La motivación era doble. Por un lado, como muy bien explicaba el abogado Pina, era denunciar el bloqueo por parte del Tribunal Constitucional.
Ens dona més detalls l'Alba Lejide.
Sobre todo, también concienciar a la opinión pública y en este caso también a los dirigentes políticos internacionales de cuál es su situación.
El lletrat de tres d'ells, Jordi Pina, ha reconegut que el Tribunal Constitucional ha començat a resoldre recursos pendents des de feia més d'un any, un cop iniciada la vaga. Entre ells, el Tribunal Constitucional ha rebutjat la mesura cautelar i manté de moment la suspensió de Puigdemont i els diputats empresonats. Tot i que no ha resolt sobre el fons del recurs, Pina ha explicat que volen portar el cas davant del Tribunal Europeu de Drets Humans per denunciar aquest bloqueig. El recurs es presentarà en nom de Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull.
I la cúpula d'Interior es reuneix amb Puigdemont a Waterloo quatre dies abans del 21 de desembre. La trobada estava prevista abans que esclatés la polèmica a l'entorn del dispositiu de seguretat de divendres.
La Vanguardia i l'ACN han indicat que la trobada feia temps que estava tancada i han desvinculat completament els dos fets. També han indicat que els diners del viatge no han sortit de l'erari públic, sinó que Buc i Duart els han pagat a títol personal.
I la Moncloa situa la possible reunió amb la Generalitat aquest divendres, però la deixa en mans de Quim Torra. L'executiu espanyol segueix descartant, per ara, una minicimera amb consellers i ministres.
Sobre la seguretat, l'entorn del president assegura que no sent preocupació un cop pactat el dispositiu policial i assegura que pintades com la de Pedro Go Home han estat sobredimensionades. Les mateixes fonts també apunten que si es manté el no dels independentistes i no s'aproven els pressupostos, no es podrà esgotar la legislatura al 2020.
9:01. A l'agenda avui us proposem anar al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, on hi podem veure l'exposició Els banys de mar, salut i oci, Martí Seguent.
La Vall d'Aro, i en concret Sant Feliu de Guíxols, fou un territori pioner en l'oferta de balnearis marítims com els banys de Sant Elm i de S'Agaró. L'exposició conté patrimoni cultural, material i immaterial d'índole mediàtica, natural o artística, així com la referència a patrimoni arquitectònic. Des d'obres d'art, plànols, fulletons, rètols, indumentària de bany, maquetes, objectes d'oci infantil, peces de la vida quotidiana, així també com instrumental relacionat amb metges rurals o professionals com les llevadores, farmacèutics o remeieres. Es parla del passeig de Sant Feliu, dels banys de Sant Elm i de S'Agaró, del Belllloc o de la Font Picant. A les acaballes del segle XVIII, a diversos països europeus, es redescobrí la platja com a espai de lleure i de contemplació, amb una nova mirada romàntica del paisatge i nasqueren les pràctiques balneàries marítimes terapèutiques. A Catalunya, fins al 1870, l'ús de la platja i de l'aigua de mar tenien exclusivament un objectiu mèdic, moment dels primers sanatoris i balnearis marítims. Si voleu descobrir això i tot el que amaga aquesta exposició, recordeu, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
Home, si ens ho vens així, no tenim cap altra opció i encara podeu visitar el Parc dels Estanys de Platja d'Aro, una exposició de 15 escultures de gran format.
Tot fent una passejada pel parc, Manel Álvarez ens presenta una quinzena d'escultures de gran format provenents de les sèries d'Àfrica i de l'Antic Testament. Amb la primera es deixa fascinar pel primitivisme africà, conscients allunyà de la imatge naturalista, creant mitjançant l'abstracció formes noves i reals, donant un tractament contemporani al primitivisme africà. Amb la segona, reinterpreta des de la vessant escultòrica textos de l'Antic Testament. L'artista treballa fusta, alumini, marbre, granit, ferro, bronze, llautó, pedres calcàries i molts altres materials que podeu veure i contemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.
Ben aviat ens ho sabrem de memòria, això, Martí. Ara, a aquesta hora del matí, les 8:48, saludem en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí sí. Aprofitant per treballar una miqueta ja de bon matí.
Sí, de bon matí. Sí, bé, és el que toca. Saps que estem esperant que soni la teva sintonia, perquè la teva sintonia sempre dona problemes, però escolta, anem parlant.
O bé no sona, o bé el Miquel de vegades també... El
aquí, passa, mira, ja la tenim.
Que no hi és. Aquesta no és.
Sí, home. No. Cinto, tecnologia i oci, aquí m'ho diu.
Aquí algú està fent de hacker, em sembla.
Cinto, tecnologia i oci.
En un... Ja estic pensant en un, que no diré, però bueno, és igual. No, tu no. Me ho saps, oi?
Sí. A la secció de tecnologia i oci digital d'aquest supermatí de dimarts, 18 de desembre, parlem de tres temes. El primer és que, això m'ha cridat molt l'atenció, WhatsApp permetrà que reenviï un missatge com un, fins a màxim 5 vegades.
Sí. Sí, sí, això és una notícia que hem conegut ara fa un parell de dies i té una explicació i crec que bastant lògica, sí. I bastant favorable, perquè, mira, ara de fa un temps, amb les darreres actualitzacions de WhatsApp, segur que tots us heu adonat que quan tu reenvies un missatge surt la petita nota de reenviado, uh-huh. No? És a dir, que és un xivato, per entendre'ns, que has reenviat aquest missatge, que això no l'has escrit tu. A vegades això era bastant evident, no? Sobretot en els missatges aquests de tipus cadena de text, etcètera, etcètera, no? Però vaja, que ara està molt i molt clar quan un missatge no és original de la persona que te l'envia. Vale, doncs ara, en la propera actualització de WhatsApp, l'aplicació només permetrà el reenviament fins a 5 vegades d'un sol missatge. I això per què? Doncs amb un objectiu molt clar, limitar d'alguna manera la propagació de fake news, de notícies falses.
Què dius?
Sí. Sí, sí, a més tot és conegudíssim, no? que WhatsApp és un... De fet, no només WhatsApp, totes les aplicacions de missatgeria instantània, però evidentment WhatsApp per la seva popularitat i les xarxes socials en general, Facebook, sobretot Facebook i Twitter, tenen seriosos problemes amb la informació, sí, falsa, amb la difusió, sobretot ràpida, perquè són aplicacions o plataformes que fan servir molts milions de persones arreu del món, doncs tenen un seriós problema, no? per filtrar el que és, no per filtrar, sinó per no difondre determinats missatges o determinades notícies que no són reals, no? I WhatsApp, doncs, aquest és un pas més que fa en aquest sentit, no? Limitar això és una manera de bé, doncs mira, que no ho pots reenviar. Ara, tu què feies? No sé si t'ha passat, Dani, alguna vegada una notícia, un missatge, qualsevol cosa que t'arriba per quatre vies diferents, per tres grups diferents, t'arriba de, sí, la mateixa cosa, no?
Sí.
Dius, bueno, doncs això ara serà una mica més difícil perquè ja no serà possible reenviar el mateix missatge a més de 5 contactes, a més que tampoc es copia, no es pot copiar i enganxar ja.
Com que no es pot copiar i enganxar?
No, almenys en Android no. Amb iPhone ho es conec, però almenys amb Android tu ara no pots... un missatge que te l'enviïn, el que pots fer, encara continua sent la possibilitat, és la captura de pantalla, això sí. Pots fer la captura de pantalla i pots...
Vaig a provar-ho. Això. Vaig a provar-ho, sí, perquè m'està sorprenent això que m'estàs dient. Clar, he de trobar un...
Mira, jo t'he enviat un missatge aquest matí, no? Val? Doncs sí. Si jo el que puc fer és aquest missatge reenviar-lo, val? A qualsevol contacte.
Però a mi
sí
que em deixa copiar-lo, eh? Ah, no, a veure...
Doncs, sí. No, jo no tinc aquesta opció.
A mi sí que em deixa.
Tens un iPhone?
No.
No tinc un Android?
Sí, mira, doncs de fet, mira, vaig a copiar un dels missatges que m'has... Suposo que potser va per actualitzar.
Però, sí que es pot copiar, vale, perquè és un missatge meu. És un missatge meu. El que no pots fer és copiar...
Mira, ara t'ha arribat el meu missatge, ho han sentit,
sí,
els oients.
Sí, sí, ho acabo de veure. El que no pots fer és copiar un missatge que t'han reenviat.
Ah...
Vale? Vale. Perquè fins ara, clar, quan es va activar aquest xivato de missatges reenviats, val? Quedava l'opció de, bueno, pues vale, si perquè no se n'assabent algú que és un missatge reenviat, el que faig és copiar-lo i ja està, no? I el torno a enviar de manera massiva, no? O també faig la captura de pantalla. Ara, quan tu te reenvien un missatge, quan està tot un missatge que t'han reenviat, llavors això no es pot copiar i només tens l'opció de reenviar, però a més ara queda això limitat perquè només ho podràs reenviar 5 vegades.
En tot cas suposo que si encara no està, hi ha algun oient que no ho té actiu, és perquè l'actualització encara no ha arribat o
sí,
qüestions així, aquestes coses triguen a arribar. No sé què dir-te, d'aquesta notícia, perquè clar, bé, sí que és veritat que s'envien moltes notícies falses per WhatsApp, però també s'envien coses que no tenen res a
sí,
veure.
Sí, s'envien coses molt útils, però a mi em sona una mica com quasi com a càstig de petita escola, no? Diu, ja. Vosaltres no hi ets, no sou capaços de discriminar el sí. que és un bulo del que és una cosa certa, mira, us hem de posar una mica límits, no?
Sí.
Em sona una mica això, i és molt trist, sincerament.
Sí, o de posar una mica de... No sé, sí, és això que deies. Sí, jo també ho veig igual. I dubto que després d'aplicar aquestes mesures l'extrema dreta i els populismes desapareguin.
No, absolutament. Mira, parlant precisament d'extrema dreta i de populisme, també hem sabut que la web o el web de Vox ha estat hackejat per Anonymous. D'aquesta notícia se n'alegrarà més d'un i més d'una, eh? Yeah.
Hola, estic molt content. Perquè, a més, sembla que s'han emportat registres d'usuaris. Sí. A mi no m'hi trobaran, per tant, escolta, davant.
Sí. S'han emportat 30.000 registres que dius, bé, en comparació amb els robatoris de dades que es fan de Facebook, d'altres plataformes i demés, és una xifra molt i molt baixa, no? Realment són molt poquets, no? De fet, Anonymous ja ho va dir fa unes setmanes, que tenia l'extrema dreta espanyola en el seu punt de mira. I ara ha passat, doncs, el web de Vox ha estat hackejat i han pogut fer-se amb les dades de 30.000 usuaris. Dades sensibles, doncs, relatives al perfil de les persones que tenen registrades, doncs suposo que com a simpatitzants, com a militants, o com algú que tingui algun tipus de relació amb aquesta formació política.
Doncs endavant, no? Des d'aquí no fomentarem que es...
el hackeig.
Pràctiques delictives, però mira, tu...
Bé, de fet, això posa una mica en evidència el que ja s'està donant des de fa molts anys, no? Que la guerra entre per guanyar posicions va per aquí, no?
Sí.
O sigui, que al final, de la nit al dia, trobes algun hackeig d'un web i no passa nada, no?
Sí. I més notícies. Un estudi descobreix que Facebook... Aquí, el guió m'has escrit sobreperfila un 10% dels usuaris. Què vol dir això?
Sí, a veure, tenim 3 minuts o així, no? Més o menys?
Sí, una mica més. Sí, vale. Sí.
Doncs, a veure...
No, 3 minuts, confirmo, 3 minuts.
Doncs, per posar-nos una mica en context, Facebook sap tot el que fem a la seva xarxa social. En el moment que entrem a Facebook sap tot de nosaltres, i quan diem tot no vol dir només el que li diem en el formulari de subscripció, és a dir, el nom, cognoms i la teva edat i el teu sexe, no? Sap absolutament tot. Per què? Perquè fa un seguiment de tota l'activitat que tu fas a dins de la xarxa social. Si fas like amb una pàgina en concret, si deixes un comentari amb una pàgina o un post d'una temàtica concreta, etc. O sigui, fa una radiografia de cada cosa que fas. A cada acció que fas et posa una etiqueta, per entendre'ns, no? Si jo faig, per exemple, like a la pàgina de Ràdio Capital, doncs pot interpretar que a mi m'interessa l'actualitat del Baix Empordà o que m'interessa la música, perquè són dues de les temàtiques que surten a la pàgina de Facebook de Ràdio Capital. Val, perfecte. Doncs així amb tot i amb tothom. El que passa que hi ha un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid que ha demostrat i ha analitzat a través d'una extensió que van fer per el navegador Chrome. I ha estat una extensió que ha anat analitzant el moviment de determinats usuaris al llarg de 2 anys, per tant, és un període bastant ampli com per treure conclusions, que un 10% dels perfils de Facebook estan sobreperfilats. I ara explicarem què és això de sobreperfilat. És a dir, normalment han arribat a la conclusió que gairebé tothom, tots els perfils de Facebook, tenen entre 300 i 350 etiquetes. És a dir, déu-n'hi-do. A tu et posa a Facebook unes 300-350 etiquetes de mitjana, val? És a dir, doncs t'agrada la música, t'agrada el futbol, t'agrada no sé què, d'acord? Mm-hmm. Doncs han detectat que hi ha un 10% de perfils als que els hi han arribat a posar fins a 9.000 etiquetes. Clar, què passa? Per què creuen els autors de l'estudi que ha fet això Facebook? Doncs senzillament perquè cada vegada hi ha més anunciants a la plataforma d'anuncis contextuals de Facebook que necessiten poder tenir objectius perquè els surtin anuncis, perquè si no es podria donar el cas que tal com estava funcionant fins ara, que tinguessin un problema, i és que hi haguessin molts anunciants i no hi hagués públic objectiu per mostrar aquests anuncis.
Val.
Bé, això no és ni bon ni dolent. El que passa que pot arribar un moment que si tu te posen tantes etiquetes, si tu te posen 9.000 etiquetes, tu creus que realment pot ser atractiu per algun tipus d'anunciant?
No ho sé, depèn, sí.
No, perquè al final no ets una cosa ni ets l'altra. Vull dir,
ja.
Saps? I...
Ja, que sí, 9.000 etiquetes vol dir que hi ha 9.000 maneres de definir-me. 9.000 idees...
No ets gaire precís.
Clar.
no ets gaire precís, per tant, no ja. Ets gaire atractiu per una
Escolta, anunciant. Facebook, amb això acabarem, però Facebook semblava que s'havia d'ensorrar i de moment aguanta.
No, i no s'ensorrarà, és massa gran, sempre ho vinc dient això, és massa gran per ensorrar-se. Potser potser ja té una tendència a la baixa, sí, no ho negarem, però serà una qüestió generacional. Serà una qüestió generacional. Això pensant no fan servir Facebook, fan servir Instagram, però encara hi ha una massa crítica molt gran de gent que fa servir Facebook.
Josep Lluís Vidal, fins la setmana que ve.
Que vagi... És de nada la setmana que ve.
Ostres, no, no la setmana que ve és, la setmana que ve és, evidentment, no, no, jo de fet m'estic acomiadant de totes les seccions fins la setmana que ve, però evidentment aquesta és l'última setmana abans de les vacances de
jo
Nadal.
Jo no hi seré la setmana que ve.
Jo potser estic en un empatx.
Jo també.
Doncs ens hem de veure, no?, algun dia d'aquests, doncs,
I tant.
Doncs que vagi molt bé. Vinga, moltes gràcies. Bon Nadal i bones festes. Molt ràpid repassem el temps, Albert d'Aparició.
Aquest dimarts gaudirem de bon temps, amb alguns núvols alts que entrenyinaran una mica el cel, però en general dominarà el sol. La temperatura no experimenta canvis importants i el termòmetre oscil·larà avui entre els 3 graus de mínima i els 16 de màxima. El vent de Garbí s'imposarà amb força entre feble i moderada i per demà tindrem més núvols pel matí i sol per la tarda.
Doncs tornem demà, dimecres. Que tingueu molt bon dia.